Anar sense pressa i ben dinat, perquè si no és una trampa mortal, allò, saps?
Sí.
Ho agafes, vols tot. Això
és que no es pot anar al súper, quan tens gana.
Ens ha passat a tothom que dius, i jo ara què faig?
Ai, ai, ai.
Amb tanta cosa, m'he arruïnat. Correcte. En una sola compra, ja no puc comprar res més. És com, soc com un jove amb habitatge a Barcelona. Doncs, escolteu, moment que bravo, tenim una pregunta preparada, però deixem-me que us recordi.
No, tot, recordeu
deixem-me tot. Que us recordi que tenim una cistella preparada, una cistella meravellosa, una cistella gentilesa dels supermercats Capbravo, que pensen en vosaltres, en els nostres oients, us cuiden a través de nosaltres, d'aquest sorteig setmanal que fem. Demà ja és el dia, per tant, teniu encara aquesta oportunitat i la de demà per enviar-nos participacions i optar aquesta cistella Capbravo. Us recordo abans de recordar-vos... Un recordatori.
És un bucle.
És un bucle infinit del que no sortirem mai.
Com els metres quadrats de Capbravo.
És exacte, és la... Us recordo. I als metres quadrats de Capbravo...
Amb un metre quadrat...
De Capbravo està tot, pràcticament està tot.
Un centre comercial, un concessionari...
El Camp Nou, un reformat.
El Camp Nou ja reformat.
Ja reformat.
I uns multicines.
I uns multicines de Texas, saps què vull dir? Allò... Anem, perquè als Estats Units tot és gran.
Sí.
Són aquells que caben 2.000 persones veient...
Dolby Theater.
Yes, veient una pel·lícula de 7 hores, la Filmoteca de Catalunya. Ai... És que ara en surt tot. No en seguiu, no escolteu la caravana, no en seguiu. No en
escolta,
seguiu.
Mira, home.
Perdona.
Ah. Oh.
Escolteu, supermercat, 65 anys d'història. El Trias. 65 anys d'història, productes de proximitat, productes pensats per les persones que volen estalviar, estalvi personalitzat, famílies... Ja, m'està costant, no sé què està passant. Tinc la llengua de trap.
M'has
relaxat,
dit,
Núria
ja
Ros.
I
això
tu?
Que vas mirar a l'infinit, però per el rabet de l'ull vas veient com us descolloneu.
Estava pensant, què miro?
No miro a l'infinit.
No, si ja no
miro una, la cosa, el micròfon aquell, bueno,
ah,
que està buit. No, això, vale? Supermercats Capbravo. Tenim una cistella preparada, us recordo que porta cigrons cuits, espagueti nero, tonyina en oli d'oliva. És una cistella pensada per tenir energia en l'inici d'any, eh?
Uh-huh.
Toma aquest cassolà, suc de taronja, meravellós.
El caviar dels matins, eh?
El caviar dels matins, jo no sé si teniu la costum, però està molt bé, una miqueta de suc de taronja, sí, amb el cafè amb llet. Tenim el muesli de xocolà i avellanes.
Per separat, eh?
No, sí, clar, primer el cafè amb llet. Com ho feu, això?
No.
Primer és el,
primer
suc.
El suc.
Els experts diuen primer el suc, després el cafè amb llet.
Tinc un problema, sí. Doncs,
si no podeu treure-ho, eh, tot.
Doncs gràcies per la puntualització.
De res, home.
Que feu bé les coses endreçades. No arrogeu esmorzar. No. Això és important, també. Muesli de xoco, avellanes, nous i ametlles.
Boníssim, això, eh?
I l'oli siurana.
Sempre, a cullerades.
Per amanir la...
No, a cullerades.
A cullerades, com les tasses que fan ara els moderns.
Ara.
A cullerades. I els productes d'higiene personal i bellesa. Gel de bany dermonutritiu.
Molt bé.
I sabó de mans amb manteca de Karité.
Manteca, eh?
Karité. Manteca. Manteca de Karité. Que això és un producte per la pell fantàstic. Ah. Doncs els amics de Capbravo te'l tenen preparat en aquesta cistella que sortejarem demà. Llavors, tenim una pregunta. Avui tirem de dia internacional.
Sí?
Vale, sí. Perquè m'ha fet gràcia. Avui el món celebra la entranyable existència de... És un personatge.
Ah?
És un personatge.
Però personatge...
És un personatge, Andreu.
Torna-ho a dir,
no
és un personatge.
Més voltes.
És un personatge.
És un personatge que no us espereu.
Una pista.
Us ho dic. Winnie the Pooh.
Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiosocito barrigón.
Un curiosocito barrigón. Hi ha realment diferents persones que podria identificar amb aquesta descripció. Bueno, segur...
Per què em mires?
No, a tu no. Segur que tots coneixeu Winnie the Pooh, l'os de color groc i samarreta vermella, que s'atreveix... Bueno,
que li anava curta,
eh? Encanta la... Sí, és top.
No,
és un top.
És un top vermell.
Porta un top. És molt modern. Li encanta la mel, sempre va darrere d'agafar mel dels arbres i de les abelles i tal, i viu en una casa, doncs, justament dins d'un arbre, vale? Aquesta data commemora Winnie the Pooh, és l'aniversari del naixement del seu creador, Alan Alexander Milne, es diu, va crear un univers de contes protagonitzats per aquest os tan entranyable i els seus amics, que té un amic conill, Tigre i Igor. Tenen un... Però no el de... No el de el jovencito Frankenstein, es un altre, ¿vale? Va ser protagonista de molts contes infantils i posteriorment es va convertir en personatge de Disney. Primer va ser ell, eh?
Sí.
I després Disney, diguem-ne, que va adoptar a Winnie the Pooh. I va ser conegut al món sencer. Aleshores, per la pregunta que acabo d'avui, el dia d'aquest personatge Disney, la pregunta és: quin personatge de Disney és el teu favorit?
Oh.
Ostres, m'agrada.
Quin personatge de Disney és el teu favorit? Hi ha molts, eh? Però volem aquest amb el que tens una relació una mica especial que et fa molta gràcia. És, no sé, quin personatge de Disney és el teu favorit? Jo, molt fan dels secundaris, en Mullo.
Sí.
M'agraden molt les figuretes de La Bella i la Bèstia, Lumière, tots aquells.
Sí,
Pascal, d'Enredados, el Camaleó.
Sí.
Olaf, el de Frozen, que és molt divertit, per exemple. Mm. Sebastián, de La Sirenita.
Correcte.
Però, sobretot, el meu secundari favorit, que al final és d'aquests que es menja la pel·lícula,
sí,
és El geni de la làmpara, d'Aladín.
Home.
Ah, sí?
Amb el doblatge fantàstic de...
És que... Perdó.
Ara t'ha tornat a quedar novita, Andreu, això.
Sí. Per mi, El geni de la làmpara és fantàstic. Robin Williams en el seu moment li va posar la veu en anglès i va estar meravellós. Teniu personatge favorit de Disney?
Sí, la Stitch.
Ah, Stitch, de Lilo i Stitch.
Mira.
No el controlo massa, aquest, justament aquest.
Són blau. Aquells blaus.
Sí.
Sí, sé qui són.
Perquè té cara a trapella, saps? I és trapella, sí, però també és com abraçable, com el Winnie the Pooh, saps?
Mm. El Winnie the Pooh és molt...
T'agrada el Winnie the Pooh?
Sí, però jo sóc molt bàsica.
Ah,
jo sóc de la mini. Sí, perquè me'n recordo que quan era petita vaig anar a Disneyland i la vaig conèixer, sí.
Ah, i què tal?
Uf, encara se'm posa la
pell. Era una mica jo.
No, molt, molt maca. Sembla ser que vaig plorar quan la vaig veure, però després ja li vaig agafar carinyo. És que Disney és...
Sí. Una cosa, jo ara tinc una pregunta, perquè el Soleil de Monstres S.A.
Sí.
També és Disney.
Soli. És Disney. Disney Pixar.
Disney també, Pixar, exacte.
Jo també és...
Recordes, has vist Monstres University?
Sí.
Boníssim, això.
El què?
Monstres Universitat.
És fantàstica, la
sí.
Quan li fan allò que l'enganxen perquè balli i li tiren una corda imaginària i Xulei fa un moviment així molt graciós, has de recuperar l'escena, ja te la passaré.
Sí, perquè no...
Ho acaba de fer.
Ho acaba de fer en directe.
Sí, perquè es deixa portar així acaba ballant a la festa.
Veus com saps ballar?
Sí, fatal.
T'entorren?
No, però perquè no balleu els peus.
Ah, val.
Jo, assegut, ballo de puta mare.
Val.
Vinga, tu.
Genial. Balles genial.
Tu què, no t'has mullat amb el personatge?
Mira, jo, si la Núria Rosa és mini, jo soc Mickey.
Sí?
Mickey? Sí,
que...
sí.
Hola! Ui!
Has
estat tu?
Sí.
Ai, despediu-vos fent de Mickey Mini.
No, facis, no tinc la veu per fer coses tan agudes. Fes-ho tu.
Jo sí, no sé.
Fes-ho tu, Núria, fes-ho tu.
Jo no.
Això ho hauran de fer els oients.
Ah,
amigo.
Vale.
Perquè si volen punts extras, hauran de dir quin és el seu personatge preferit de Disney amb la veu del seu personatge
amb
preferit
de Disney.
Amb la veu
del personatge. I si la veu no us ho surt, com a mínim, un Mickey.
S'intenta.
Com a mínim, un Mickey.
Un Mickey.
O un pató Donald, que
és... Un pató Donald.
Sí.
Patona és Disney, sí.
Sí.
Val. Escolteu, respostes, si us plau, en el dia de Winnie the Pooh al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Jugueu amb nosaltres. A la part final del programa us escoltem. Va, vinga, habituals, que ho esteu desitjant.
Ho estan desitjant.
663-99-30-62.
663-99-30-62. Esperem aquests missatges d'àudio amb les vostres veus imitant personatges de Disney. Gràcies, Rafa, gràcies, Núria, gràcies, Andreu.
¡Vamos a publicidad!
Radio Astel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Onze minuts que passen de les 10 del matí. Aquesta hora és moment de conèixer una història, ja ho sabeu, personal, amb un rerefons d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. Perquè no, una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
A veure, Ruth, fins ara hem tingut històries de superació de tota mena. Quina ens portes avui?
Mira, la història d'avui torna a ser un d'aquells casos que impliquen un gir per completar la vida, un canvi de costums, de rutines, de plans de futur. I qui ens explicarà la seva història és una persona que, per la professió que tenia, potser alguns oients i tu, Joan, potser la situeu. No és estrany que la pugueu conèixer.
Escolta'm, doncs, quines ganes de saber qui és i d'escoltar-la. A qui entrevistem avui, Ruth?
Una dona que, davant d'una notícia difícil i complicada de gestionar, s'esforça dia rere dia per tirar endavant ella, el seu negoci i la seva família. Una dona que, per ajudar el seu fill, va crear una fundació per recaptar diners per a la investigació científica. Avui coneixerem Pilar Barceló. Be still, go on to bed. Nobody knows what lies ahead. Life is short, to say the least. We're in the belly of the beast. Be still, wild and young. Long may your... Pilar Barceló té 45 anys i bona part de la seva vida l'ha dedicada a ser professionalment copilot de ral·lis. Durant 16 anys va competir en campionats d'Espanya i va ser també copilot d'en Nani Roma. Ella ho tenia clar, s'hi volia dedicar tota la vida. Va tindre el seu primer fill, en Joan, i més tard es va tornar a quedar embarassada del segon fill, l'Arcadi. Però va néixer prematur i el diagnòstic que va arribar després no era esperançador. A l'Arcadi li van detectar fibrosi quística. Amb aquest escenari, doncs, la Pilar va haver de deixar els Dakars i les competicions, però no es va quedar de braços plegats. Va crear el seu negoci d'organització d'esdeveniments, principalment de casaments, i no només això, sinó que al març del 2019 va impulsar la Fundació Arcadi Armangué Barceló per recaptar diners per a la investigació de la malaltia. Una afició, l'esport de tota mena. I una cançó, la que sentim de fons. Be Still, de The Killers. When you come back, tell me what did you see? What did you see? Was there something out there for me? Be still. Close your eyes. Pilar Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Pilar.
Abans d'entrar a conèixer la teva història en més detall, què és per a tu la superació personal?
Una manera de viure. No queda una altra. O lluites o t'enfonses. Llavors, com que les coses no et demanen permís per aparèixer, la vida és la que és i només en tenim una, és l'única manera de viure-la bé.
He vist que quan començava a sonar la cançó has agafat aire...
Ai, sí, m'emociona, eh? No sé...
Què et transporta?
M'agrada aquesta cançó. Sí, parla de la força, de lluitar, de no parar.
Parlem una mica d'això, no? Dels teus inicis, et dedicaves als ral·lis, eres copilot. D'on naix la teva passió per l'esport?
Bueno, els meus cosins anaven al Dakar de tota la vida, d'aquells que anaven amb aquell Patrol de Fanta, que era superconegut, i a Girona hi ha molta afició de carreres, de cotxes, i el meu germà també corria ral·lis. M'agradava, m'ho mirava, m'agradava, però tampoc no... Bueno, no havia pensat mai, no?, que m'hi dedicaria, fins que un dia un amic del meu germà, doncs, no tenia copilot, ho vaig provar, I ho vaig provar per la Puerta Grande, ja per començar vam anar al Campionat d'Espanya. Me'n vaig en sortir molt millor del que pensava jo i tothom, i m'hi vaig dedicar molts anys professionalment.
Pilar, t'hi vas trobar amb allò de una dona al Dakar?
No, és que jo no vaig anar al Dakar.
Val.
El meu somni era anar al Dakar. Val. He tingut l'oportunitat d'anar-hi, que passa que l'Arcadi et posa el freno demà a tope, però el d'una dona als ratllis, sí. Jo sí, vaig viure el món masclista a tope, no passa res, jo ho portava superbé, però era molt jove, era una noia, i érem dos o tres, érem molt poques.
Ara que et parlava del Dakar, l'estàs seguint, ara?
I tant, sempre.
Sí, eh?
Sí, m'agrada molt. Això és una droga, nen, i no es deixa, saps? Sí, i tant.
I com comentàvem abans, també vas treballar amb el Nani Roma. Quants anys vas estar amb ell?
Vaig córrer 7 anys amb el Nani. Jo feia tot el que era la seva preparació, menys el Dakar. Però, clar, la preparació d'un tio com el Nani Roma doncs era tot el campionat d'Espanya de terra, campionat de Catalunya, molts ratllis, algun d'Europa... Re, molt bé, una experiència impagable.
Què en recordes de treballar amb ell?
Tot coses bones, tot coses bones. Molta pressió, que llavors això m'ha anat bé la vida, que dius, és ben bé que les coses no passen per res, perquè aguanto bé la pressió, i això és perquè, clar, me la va fer aguantar molt de temps, eh? No, però anar amb un tio així tan important i tan bo, doncs va ser una escola brutal.
I tu mateixa ja ho apuntaves, no?, que arriba un dia que veus que no pots seguir dedicant-te a això. Quin va ser el detonant?
L'Arcadi. Perquè jo, quan vaig tenir en Joan, pensava, bueno, ara tens un bebè, ja plegues, i me'n recordo que tenia doncs, 2 mesos o així, i el passejava per Pals, que tenim una casa a Pals, i em va trucar en Nani, tu, que la setmana que ve o l'altra, no me'n recordo, i tenim un ratll, i dic, ui, no, dic, jo tinc un fill, i diu, bueno, jo en tinc 3, com ho fem? Llavors, vaig córrer molt i molt, com més, de la meva vida, des d'en Joan fins a l'Arcadi. Però llavors, quedar-te embarassada, jo pensava tornar-hi. Però allò et frena en sec.
Va ser principalment el diagnòstic que va arribar el febrer del 2016. Després de néixer prematur a principis de desembre del 2015, vau haver de passar 50 dies a l'hospital i 2 dies després vau haver de tornar-hi i va ser llavors quan us van donar la notícia.
Sí, no van ser ben bé 2 dies, però sí, 15 o 16, sí, sí.
D'acord. Llavors l'Arcadi té fibrosi quística, una malaltia minoritària. Expliquem una mica què és la malaltia i, sobretot, a quines parts del cos li afecta.
Hi ha diferents tipus de fibrosi quística, però la fibrosi quística afecta principalment el sistema pulmonar i el digestiu. Llavors, hi ha fibrosi quística lleu o greu, l'Arcadi la té greu, que és la més habitual, i afecta doncs, el digestiu i el pulmonar. Això, molt vulgarment, és perquè ho entengui tothom, és com tots els que ens refredem o agafem una pneumonia o una pulmonia, tots tenim com una porta en els pulmons, i quan els nens tenen bronquitis, pneumonia, és perquè la porta s'ha obstruït de moc. Llavors, aquests nens directament no tenen porta. Tots els mocs que entren als pulmons s'hi queden. Llavors, fa temps que eren nens tots transplantats i l'esperança de vida era curta. Llavors, ara, clar, ja es diagnostica amb la prova del taló del naixement des de fa doncs, uns 20 anys i tot avança molt. Llavors, ara són nens normals, aparentment, no? I l'esperança de vida, doncs, cada any creix. Però a Sud-amèrica, per exemple, països que no tenen la sanitat que tenim aquí, doncs, segueixen morint, segueixen sent una malaltia molt dura.
Què comporta conviure amb aquesta malaltia?
Del dia a dia, bueno, pues comporta més o menys, està valorat allò mèdicament, que és una hora i mitja de cuidados diaris. Nebulitzacions, medicació, fisioteràpia... Però l'Arcadi té una vida completament normal. Va a l'escola, juga a futbol, esquia, fa tot el que fa un nen normal, però s'ha d'aixecar una mica abans per fer uns tractaments nebulitzats. A la tarda, pues, lo mateix. 2 dies a la setmana fa fisioteràpia respiratòria... I anem a l'hospital tot sovint.
Amb què ha de vigilar ell, sobretot? Perquè ara expliques que...
Amb els refredats, els virus, això que ara mateix estem fatal, doncs clar, ells, els refredats doncs no ens van gens bé. A casa estem tots vacunats de la grip, inclús en Joan, que els nens... Ara es tornen a vacunar, aquest any és com han fet una campanya de que els nens petits es tornin a vacunar de la grip, però era una cosa que només feien les iaies, i nosaltres, des de que tenim l'Arcadi, doncs cada any ens hem de vacunar de la grip. El Covid, bueno, no cal que en parlem, van passar tots molta por, però ha de vigilar doncs, amb aquestes coses, amb els virus. La doctora sempre diu que el millor lloc per viure seria el Canadà, que fa molt fred i que no en viu cap, o arran de mar, no? En una illa on el mar és una cosa superbeneficiosa per ells.
Clar, Pilar, ara parlaves de la Covid. Si tots van passar el confinament com el van passar, no imagino el que hauria de ser casa teva.
Ai, vam tenir tanta por.
Sí, eh?
Uf, era molt bèstia, perquè clar, com que no ho sabíem, ningú... Vam estar literalment, que el meu home és un home que té una empresa i dels que treballa tot el dia, cada dia, i no fa festa, a no ser que marxem, no? Uh-huh. Vam estar literalment 90 dies tancats a casa sense sortir a comprar el pa ni a fer res.
Que bèstia.
Tinc una amiga, molt amiga, la Marta, que ens ho portava tot. Però no vam sortir de casa. Teníem molta por. Molta, i ho vam agafar-ho. Bueno, és que clar, ens va passar de tot, i l'Arcadi va ser l'últim d'agafar-ho, i llavors el dia que ho va agafar doncs era com un marquès que estava en una suite i que em demanava l'esmorzar i el sopar i no passava res. Saps? Però és que...
Ja, però fins aleshores no ho sabies.
Ostres, no.
Vivies amb la incertesa, que
si
és el
tots,
pitjor, suposo, no?
Si tots teníem por, imagina't nosaltres. Tothom deia respiratori, pulmonar, la gent es moria. Se'm posa la pell de gallina perquè era molta por, pànic. No podíem mirar les notícies, no miràvem res per no viure... en el terror, no?, que hi vivíem. Va ser terrible, la veritat.
I quan us van fer arribar el diagnòstic de la fibrosi quística, tu recordes com us ho van explicar a l'hospital, el doctor?
Sí. Bueno, ens van citar a la Vall d'Hebron perquè ens deien que la prova del taló no havia anat bé. I són aquells típics tòpics que no els suporto, no m'agraden gaire, però són veritat. Jo sabia que alguna cosa passava, perquè és que ho saps, les mares som una raça molt rara, saps? I dius, sí. I res, vam entrar allà en una sala i ens ho van explicar, que tenia fibrosi quística, i jo recordo fer tres preguntes, que la primera és, es morirà? Saps? Si et contesten, tots ens morirem algun dia d'alguna cosa, que era una resposta molt poc resposta. Si podria jugar, perquè jo quan vaig sentir fibrosi quística no sé per què pensava en algo com una cadira de rodes, com una... Saps? Algo... No tenia ni idea de lo que era. Si podria jugar, i em van dir, podrà jugar i ha de jugar, i vaig preguntar si jo algun altre dia podria tornar a ser feliç. És curiós, no? El cervell que pregunta aquestes coses, ja. I llavors no recordo res durant 7 o 8 hores.
Això t'anava a dir, Pilar, perquè a mi m'agrada saber aquestes coses. El després, és a dir, un cop et comuniquen això, jo he de reconèixer, quan a mi em sona fibrosi quística.
Ja.
Però quan la Ruta em va dir, parlarem de fibrosi quística, vaig pensar, és que no en tinc ni idea.
Jo tampoc en tenia.
No en tinc ni idea. Què fas? Arribes a casa i comences a buscar?
No.
De tot? No.
Estava en xoc, eh? 6 o 7 hores, que és allò, l'única vegada de la vida que he estat en xoc, perquè no ho recordo, ni plorava, que jo sóc força ploranera. Vaig a seure allà en un racó i vam trucar a la família, els germans, els millors amics, i era com un enterro, una cosa molt rara, saps? Allò de venir, d'abraçar, de plorar i de no saber ben bé què passava.
Una espècie de dol, no?
Sí, no, és un dol. Total.
És un dol.
Sí, jo vaig fer teràpia 2 anys i el psicoterapeuta deia, és un dol, jo pensava que era la mort d'algú. No, un dol és algo que no t'esperes i que és un canvi radical i que ho has de pair. I m'ho van dir, són 2 anys per passar un dol. I no es cura això, no es passa, però jo vaig fer teràpia i he après a viure amb això sense medicar-me, ni sense... No volia ser una mare d'un nen malalt i ser depressiva. Ho tenia clar que no. Sobretot em preocupava molt que el meu fill gran no tenia la culpa de res. I que no estigués malalt i que tingués una família trista i depressiva i malalta, doncs no ho volia.
Com es conserva la vitalitat, malgrat tot?
No és fàcil, eh? En sèrio. Ara li deia a la Ruth que jo sóc molt vital, jo no paro, jo tinc molta energia, moltes... Però lo mental és dur, eh? És dur. S'ha d'aprendre a buidar el got, saps? I, bueno, jo li deia, la meva feina m'ajuda molt a mantenir la ment, faig molt d'esport, amb el meu home ens agrada molt pues, fer curses de muntanya, córrer, saps? I la gent diu, t'agrada córrer? No m'agrada córrer. És que córrer no m'agrada, la veritat. És que acabes destruït, et fan mal els genolls, tot, però al cervell sí que li agrada. Saps? I intentar, pues, res. Vaig demanar ajuda, vaig fer teràpia cada dijous durant 2 anys.
Parlaves d'això, no?, de l'energia, que tu ets una dona vital, sí, amb molta vitalitat i amb molta energia. Els primers anys, en general, des que tens l'Arcadi prematur fins que no passen un parell o 3 d'anys, com van ser aquesta primera etapa?
Jo em recordo com un cargol. amagada en una closca sense sortir. Jo vaig anar a l'escola i vaig dir-los que jo vindria a buscar el meu fill sempre a mitja hora, 40 minuts abans, per no trobar ningú. Perquè, com està l'Arcadi? Clar, jo no podia dir bé. I no estava preparada per parlar sense plorar tot el dia. Llavors jo em vaig amagar una mica a casa. No fèiem gaire vida que no fos estrictament familiar, de les amistats molt properes. I era una mica de reclusió, de pair-ho, fins que em vaig sentir prou preparada, i això ho vaig preparar-ho molt, vaig preparar l'escrit de lo de la Fundació. Això va ser com... Jo aquest any, en una gala benèfica que fem, ho vaig sempre, surto i explico algo de mi. I va ser una mica egoista, lo de la gala, pensant en mi, ai, lo de la Fundació, perquè és algo que em fa sentir millor, millor mare. I pensar que estic fent alguna cosa més que estimar i cuidar el meu fill, que això ho fan totes les mares, i jo necessitava fer alguna més. Però no és només per l'Arcadi, per la fibrosi quística. Sona malament, però jo també ho faig per mi. Perquè jo mentalment, interiorment, em sento més bona mare, més bé.
Ara entrarem a parlar més detall de la Fundació. Justament ara explicaves, no?, que volies recollir l'Arcadi de l'escola mitja hora o 45 minuts abans. Entenc que no era un tabú per a tu parlar-ne, és a dir, no costa, potser, parlar de la fibrosi quística, però sí que costa saber que allò li està passant a ton fill i verbalitzar-ho constantment?
Jo vaig fer un canvi molt radical. El que anava a buscar abans era en Joan, perquè l'Arcadi no anava a l'escola, perquè cert, no hi podia anar-hi fins als 3 anys. Però jo no estava preparada per parlar amb ningú, perquè hagués plorat tot el dia i tampoc no tenia ganes de fer això. I llavors vaig fer un canvi radical, que jo necessitava parlar-ho tot el dia i explicar-ho a tothom. I amb el meu home al principi teníem una mica de rifirrafe, perquè ell, de la seva manera, ell necessitava no explicar-ho a ningú i no anar-ho parlant i no anar-ho exposant i no pensar-hi tot el dia. I jo necessitava dir-ho, pensar-ho, parlar-ho, i allò em va fer pues, poder-ne parlar amb normalitat i curar-me abans. El meu home va passar el seu i es va curar més tard que jo, perquè li va costar més treure-ho.
I el Joan, el vostre fill gran, Com li vau anar explicant? I sobretot, com li vau explicar al principi?
Bueno, ell quan va néixer l'Arcadi tenia 4 anys i mig, era petit. Però, bueno, ho ha anat veient. Jo, no sé, ho hem normalitzat molt tot, és el que et deia. Jo intento sense dramatitzar i sempre amb la política de veure el got mig ple, no mig buit, perquè mig buit ja ho està. Llavors intento veure el mig ple i sempre tot com algo positiu, tot i que és difícil. El primer dia que ens van dir que havíem de nebulitzar una màquina allà amb un fum que surt, ara ho veig com una cosa que no passa res. Però al principi era com, uf, que lleig, ho veia horrible. I en Joan, pues res, pues li explicàvem que allò ajudava un piló, que hi havia un tio que ho havia inventat, perquè ell deia que volia inventar màquines quan era petit, i tot era com un conte molt guai, saps? Però bé, o sigui, sempre hem explicat la veritat, però sense drama. Encara que és un drama, però no cal fer-los més gros de lo que és.
També, a mesura que l'Arcadi es fa més gran, també comença a fer més preguntes. Ara, a data d'avui, com l'entén ell, la malaltia?
Jo crec que l'entén tot el que la pot entendre i tot el que pot saber amb l'edat que té i sense... O sigui, jo crec que ho sap tot, excepte l'esperança de vida que té, perquè no cal parlar-ne d'això, té 8 anys. Però jo li explico tot, tot. És que hi ha molta gent que a l'Instagram de la Fundació ens diu «Pero esto se lo cuentas, pero esto se lo dices». Sí, és que què em faré? Quan sigui adolescent, ara ja em trobo que a vegades anem a la Vall d'Hebron i li fan proves d'orilles i s'enfada amb mi. Jo sóc la culpable de tot, saps? Llavors dic, si a sobre no li explico i li amago coses, és que hauré de pagar un preu tan car que jo ho expliquem tot a casa. El meu home a vegades em diu, no expliquis això que no ho entén, i dic, és igual, que agafi el que vulgui, i el que no ho entengui no passa res, però jo ja li he dit.
Abans ens explicaves, Pilar, que si una cosa et van ensenyar els ral·lis és aguantar pressió. Això ho has pogut transportar a la teva vida personal pel que fa...
Segur que sí. És que, clar, jo no sé com seria si no ho hagués fet. Però dels 38 als 30... Ai, des dels 18 fins als 36 anys, correguent ral·lis i aguantant una pressió... Ja no parlo de lo masculí, que també era una bona pressió, però, bueno, doncs anant a Nani Roma, em va fer la mateixa il·lusió que la mateixa por el dia que em va trucar. Perquè dius, ostres, em fa molta gràcia, però no vull anar-hi perquè em moro de la por. I això t'ensenya, i tant et corteix. És que no n'hi ha més. Et corteix i estic segura que sí. Sí, 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 sí.
I arriba la fundació, eh?
Correcte. Tal com explicaves, volies fer alguna cosa més que no només cuidar l'Arcadi.
Exacte.
És veritat que et vas plantejar o fer la carrera de medicina o crear la fundació?
Clar, jo deia, o faig dues coses, o em faig metge i en sé més que els que me n'ensenyen, cosa inviable, no ens enganyem per tot, perquè és que no, són molts anys i jo no crec que tingui capacitat per estudiar medicina, o faig alguna cosa per donar-los recursos als metges que no tenen. Llavors, això ho vaig veure més factible.
I al final, evidentment, te vas decantar per això. Enguany farà 5 anys que la vau constituir. Quin balanç en feu de la iniciativa?
Molt bo. Hem recaptat més de 200.000 euros. I és molt bo. Hem donat a conèixer l'enfermetat, que hi havia molta gent que no la coneixia. Hem empatitzat i han empatitzat amb nosaltres molta gent. Jo crec que això també els hi dona uns valors als meus fills, tant al petit com al gran, que vegi que la vida, et passi el que et passi, és que no queda una altra que lluitar. En tenim una. Potser n'hi ha més, però no ho sabem. Per tant, si tenim aquesta, de moment que sapiguem, aprofitem-la, fem coses, intentem canviar una miqueta el món. Jo no canviaré el món sola, però una mica de res sí. Saps? Llavors, no sé, la Vall d'Hebron és un gran hospital dels millors d'Europa a nivell de fibrosi quística i de tot. I clar, els metges que nosaltres tenim, que la doctora Garner és una de les 8-9 eminències mundials amb això, mai ningú li havia aportat diners de forma particular, eh? Així, algo tan petit. I això és una cosa que sí, que un granet de sorra fa platja, no?
Per a la gent que ens està escoltant, si voleu conèixer una mica més què és la Fundació, podeu trobar tot a través de les xarxes socials o de la pàgina web a fundacioarcadi.com, també en aquest cas a l'Instagram, on està tot molt ben explicat i de manera molt activa, @fundacioarcadi. En tot això també jo volia parlar també una mica més de com tu vius, que una mica ja n'hem anat parlant, però tu et dediques una bona part del teu dia a dia a la Fundació, però alhora també ho estàs combinant de manera activa amb el teu negoci, amb 13 Vall en Pilar Barceló. Combinant la criança amb aquests projectes, com és el teu dia a dia?
Bueno, les mares treballadores, ja se sap, no? Van sempre de bòlit. Pues soc pluriempleada, no? I tinc un nen que requereix una miqueta més. Però bueno, que tampoc sóc l'única, tampoc crec que tingui un mèrit especial. Anem de bòlit, dormim poc, saps? No passa res. I els caps de setmana a l'estiu treballo molt i a l'hivern poc. Per tant, vic bé a l'hivern. I bé, suposo que sóc una persona tan activa, no?, que si no tingués moltes coses per fer durant el dia, tampoc no seria del tot feliç, eh? I també tinc el cervell ocupat, que és una manera més sana de no estar trist o estar malament. Llavors, bé.
Ara també comentava això, no?, que a l'Instagram, sobretot, tu l'utilitzes molt per també canalitzar els teus pensaments, expliques molt com te sents, pot ser cada dia o cada X dies. I en una publicació parlaves, no?, de les preguntes a les quals tu t'has hagut d'afrontar perquè tons fills te preguntaven coses que volien saber. I n'hi ha un exemple que a mi em va xocar molt, no?, que és una pregunta que et va fer el Joan, el fill gran. Estàveu parlant de l'opció de tindre un altre fill i li vau preguntar què li semblaria a ell. I ell us va dir això: si pot ser sense fibrosi quística. Llavors, si pot ser sense fibrosi quística, sí que voldria tindre un germà. Diu, si no, no. Instintivament, suposo, tu li vas respondre que sí, que abans de tindre'n un altre miraríeu que no es pogués transmetre el gen que porta la malaltia. I la seva nova pregunta va ser contundent. Per què no ho vau mirar abans de tindre l'Arcadi? Aquest és només un exemple, no?
Ara s'ha marissat a mi la pell.
És que tant tu com l'Arcadi pare, no?, el teu marit, perquè tenen mateix nom, com us ho heu fet davant de totes aquestes preguntes i aquests comentaris que evidentment a ells els han sortit de manera també sense pensar, no?, potser, de manera completament de dir, pues és obvi, no?, si ara ho podeu mirar perquè no ho vau mirar amb l'Arcadi. Com ho heu fet per gestionar tota aquesta part de la criança?
Abans de respondre't això, el sentiment de culpabilitat és bèstia al principi. tot i que no tens la culpa. Jo pensava, és una mutació que li donen un dels dos, tampoc ho vam entendre el primer dia. I jo li deia al meu home, em sap greu, t'estimo molt, però ojalà sigui culpa teva. Clar, és egoista, però... I ell pensava el mateix, però no és culpa dels dos, perquè t'has d'ajuntar dues persones i llavors existeix la probabilitat. En Joan ens ha fet preguntes molt dures, molt dures. És un nen molt, molt fred, molt racional i molt tal, però els nens germans de persones amb fibrosis quística està comprovat que molts tenen depressió, obesitat i moltes coses perquè pateixen el que veuen a casa. Llavors, jo he intentat normalitzar molt tot, però clar, hi ha preguntes que són bèsties, però jo les contesto totes, eh? Ell em va trucar, de lo més dur que ens ha passat, em va trucar a la professora fa un any i mig o així, la psicòloga de l'escola, que en Joan li havia dit un dels seus millors amics, un nen, bon nen, vull dir, no era res amb mala fe, ho saps que el teu germà es morirà amb 35 anys? I clar, ell es va posar a plorar, va parlar amb la senyoreta li va dir que no, Joan, que les coses avancen molt, tal, i al cap d'una hora ell ho va buscar al Google, a la classe d'informàtica, i li va dir a la senyoreta, m'has enganyat, aquí posa que es morirà. Vull trucar a la meva mare, vull trucar a la meva mare, i clar, la senyoreta em va dir, has de venir. Allò va ser una conversa duríssima. És que, clar, i jo plorava amb ella. Em deia, però per què plores? I dic, perquè no m'agrada parlar d'això amb tu. Però, clar, l'esperança de vida avui ja no és de 35, és de 45. I tu el que llegis al Google és a nivell de tot el món. A Sud-amèrica, per desgràcia, l'esperança és aquesta. Però aquí, cada vegada, és més. I per això fem la fundació, Joan, perquè això creixi, perquè això... Llavors he de buscar sempre respostes fàcils, bones, bé, però reals. No els hi dic coses que no són, perquè no vull que un altre dia, perquè això els fills ho diuen. Tu em vas dir això, i això era mentida, i això no m'ho diran mai els meus fills. Ara tu m'ho vas disfressar una mica, ja, perquè tenies una edat que no podies entendre-ho. Però mentides, no. Però clar, els nens pensen molt, són molt llestos. I no tenen filtre. Saps? Per tant...
El fet que no tinguin filtre els teus fills t'ha ajudat a tu també?
Sí, estic segura que sí. No vull filtres, no m'agraden a mi. Jo sóc de no filtres. Saps? Hi ha gent que li encanta posar-se filtres. Jo no en vull, perquè és que al final estem retreçant la realitat. Quants més filtres hi posem, no? Al final els filtres d'Instagram són fantàstics, però no és la realitat. Llavors, és el mateix. Jo no en vull, m'agrada que no en tinguin. M'agrada. El petit en té molts menys que el gran. Sort que encara és una mica petit, però no, no en té. Jo també vaig proposar a l'escola, arrel d'això d'en Joan, d'anar a parlar amb la classe del petit i explicar-los tot el que volguessin saber perquè l'Arcadi no s'hi trobi. Que algun dia li diguin, tu et moriràs amb 35. No ho vull. Llavors ja vaig anar-hi l'any passat a parlar, i amb petits, 7, 8 anys, però em van preguntar de tot, em van dir si era culpa meva, i si no era culpa meva de qui era, i per què, i clar, tot això. I de la mort vam estar parlant massa estona, però bé, ho vaig veure natural, vull que creixi amb gent que sàpiga el que és i que en parlem i que no passa res i que quan algú li digui et moriràs amb 35 li digui potser tu et moriràs abans, noi, perquè això canvia molt. Vull que tinguin respostes. Però de veritat.
Potser el més complicat de gestionar en tot això és la por?
I tant, la por és terrible. Jo tinc por. Jo en tinc de por encara. Jo, és que és el pitjor, la por. Però l'has d'intentar no vèncer perquè no es pot vèncer, perquè això és una cosa ja de per vida. Però has d'intentar viure amb ella i que tampoc et freni i et deixi de fer coses. Jo què sé, i a nosaltres ens agrada molt esquiar. Hi ha mares que em diuen, vas a esquiar amb la Fred i no sé què. Dic, sí, vaig a esquiar, faig tot, perquè és que no vull que deixi de fer res. I si ens posem malalts, doncs ens hi posarem. I per sort, toco fusta, ens hi hem posat poc. L'Arcadi ha estat ingressat dues vegades. Hi ha nens que han estat molt i no han fet gaire res. Però llavors, si no fas gaire res i surts, t'exposes a moltes coses. Llavors, tu, vivim, saps? Vivim.
Tu creus que l'Arcadi té por?
No, gens. Cap ni una. No. És que ell diu, si això és la fibrosi quística, mama, doncs no passa res, perquè jo estic perfecta. És que ell està perfecte. És una malaltia que s'anomena invisible, també, perquè aparentment són gent bé, no fan cara de malalts. Ara, abans sí, eren nens prims, secs, poca cosa. Els que són adults ara, doncs, és diferent, però ara són nens bé, nutrits, macos, saps? Sants, corren, fan tot. Llavors és una cosa invisible, i ell es veu bé. Ell va de colònies amb l'escola, ell fa tot. El que passa que hi ha un moment que es para i fa les seves màquines, les seves coses, però...
I tu penses sovint en el futur de l'Arcadi?
Molt, massa. El meu home diu que no hi pensi tant, que les coses canvien molt i que no ens avancem. I penso en l'adolescència i penso en pares que em pregunten coses que els hi passen als seus fills i vull pensar que tot canvia molt ràpid.
Abans ens deies, Pilar, abans eren 35, ara són 45... Més o menys ja se sap cada quan canvia o cada quan pot canviar això?
No, això m'ho van dir a la Vall d'Hebron, que cada... O sigui, ara, per exemple, jo podria tenir l'invalidesa de l'Arcadi. Jo podria anar amb un cartell al cotxe de minusvàlids i tenir uns avantatges X. Jo no ho he volgut demanar mai.
No?
No. És que no. Em nego que el meu fill vegi que pot tenir, que és discapacitat? No. No ho vull. I les ajudes, doncs, no sé si es donen 300 euros o alguna cosa així, doncs, gràcies a Déu, doncs, no ens calen. Prefereixo que els aprofiti altra gent. I el que no vull, sobretot, és el cartell. No vull que ell es pensi que té una mancança. No, és que no la vull. I la doctora em va dir, aprovechalo, perquè no es lo van a quitar. Perquè això ja comencen a ser gent pues, més normal, gent que treballa, que estudia, que fa tot, gent que tenen fills, que es casen, i la vida s'allarga. Llavors, me lo van a quitar? Pues ja no lo quiero ver.
Frase més dura, eh? No es lo van a quitar.
En el sentit de que... No, però super, en el sentit positiu, eh? De que això avança tant que no ens ho donaran sempre, perquè deixaran de ser-ho. Fantàstic, pues no ho vull. No vull el cartell. No vull que el vegi. Per què el portem? No, per tu, perquè tens fibrosi quística i tens aquest poder de tenir això. No ho vull.
Ell, m'imagino que tampoc no hi deu pensar molt de cara al futur, però sí que fa un temps, com a mínim, ell tenia clar que volia ser surfista, tot i que també tenia uns quants dubtes.
Què vols ser de gran, tu?
Surfista.
Surfista. Però tot l'any faràs de surfista?
Sí.
Tot l'any faràs surf?
Sí, de l'estiu.
Però, i a l'estiu? I a la tardor, i a l'hivern, i a la primavera?
No, no.
Què faràs de la tardor, l'hivern i a primavera?
Skateboard.
El què? Snowboard?
Sí.
O sigui, la teva feina serà fer surf i snowboard?
Sí.
I vols dir que et guanyaràs gairebé la vida? Guanyaràs cèntims?
Sí. Ah. I treballar a la tardor, amb el papa.
A la tardor treballaràs. A l'hivern faràs snowboard, a l'estiu surf...
Sí.
I a la tardor 3 mesos de feina. Tenim clar.
Fill de la mare, perdona, però què vols fer? Surf, sí! I què?
És un vividor, està molt bé. És un vividor. No, ell és un tio que sap que, per exemple, a casa ens encanta les Olimpiades. El meu home, el seu somni, hauria sigut ser olímpic, i és una cosa que tenim molt mitificada, no? I ell sempre diu que vol ser snowboarder, o ara vol ser snowboarder o futbolista professional, no? I dic, no hi ha cap fibrosi, que hagi guanyat mai una medalla d'or, saps? I ho hem buscat i tot. Jo seré el primer, home, dic, vale, pues, bueno. Són allò de dir, no ho sé si és possible, no? Hi hauràs de treballar molt, saps? Vull dir, t'has d'aixecar aviat, has d'entrenar molt i fer moltes coses, però no els hi vull ficar un sostre, saps? Que faci el que pugui, evidentment el que pugui. Això serà el primer, però que ho lluiti fins al top, eh?
Tornem al diagnòstic. Mm-hmm. Una de les preguntes que els vas fer als doctors quan te van explicar que tindria, bueno, que tenia fibrosi quística, era si tu podries tornar a ser feliç. Mm. Ho has aconseguit?
Mira, està clar que no, això no té res de bo. Perquè em diuen, ai, aquest fill t'ha tocat, era per tu. Ja, doncs, tant de bo li hagués tocat a la veïna. Saps? No passa res. Jo no sóc tan profunda. Però està clar que quan no el tenia, allò era ser feliç. Però no ho valorem, tampoc. Perquè sempre ens... Qualsevol cosa... Ai, és que no estic bé. Això ho fem els humans. Tendim a qualsevol cosa... No. Llavors, això l'únic que m'ha donat és saber què és ser feliç de veritat. Jo sóc feliç quan vaig al súper a comprar. Però és en sèrio, no és un dia. Jo al principi de pair-ho valorava anar al súper. Que guai! Triar i mirar. I llavors he après a valorar les petites coses. Sí, sí que sóc feliç. Sí que ho sóc. El que passa que... I molta gent que no té cap problema no ho és. És important saber... Els valors. I avui som feliç. La felicitat eterna no existeix. Avui sí, demà en parlarem. Però avui sí. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired.
but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face.
Fix You, de Coldplay. Per què has triat aquesta cançó? Veu tranquil·la, veu tranquil·la.
També parla de la superació, de la força, de... Aquestes dues cançons les vam triar, les vam buscar molt, però les vam triar jo i l'Arcadi per fer el soroll, el so de fons del nostre Parlament a la gala d'aquest any. I són cançons que han arribat per quedar-se, saps? M'agraden.
En tot aquest procés t'ha ajudat la música?
Molt. Jo necessito la música per viure. El meu home a vegades això no ho entén, perquè a ell no li agrada tant, jo sí.
Pilar Barceló, moltíssimes gràcies, eh?
A vosaltres.
Per haver vingut i per explicar-nos la tasca que feu des de la Fundació Arcadi. Reitero, si algú vol informar-se una mica més, a través de la pàgina web fundacioarcadi.com o a través de les xarxes socials, Instagram principalment, @FundacioArcadi.
Pilar, gràcies. Ha estat un plaer aprendre'n amb tu de la vida.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ruth, si algú vol explicar la seva història, com ho fem això rapidíssimament?
Enviant els vostres missatges al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Ens feu 5 cèntims de la història i nosaltres us demanarem més informació.
Gràcies, Ruth.
Adeu.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
12 minuts i ja arribarem al punt horari de les 11 del matí. De seguida escoltem el butlletí horari per on passa tota l'actualitat abans, però volem tornar a mirar cap a l'univers de la Fundació La Caixa i us volem explicar que la setmana vinent arrenca un cicle de conferències que ens ha semblat molt interessant. Serà el Museu de la Ciència Cosmocaixa i comptarà amb la presència, ni més ni menys, que un dels grans de casa nostra, el doctor Bonaventura Clotet, que explicarà com el sistema immunitari aporta claus per abordar les malalties del futur, un tema interessantíssim. La sessió celebrarà el proper dimecres 25 de gener i serà a les 7 del vespre i s'emmarca en el cicle Grans de la Ciència i acollirà personalitats il·lustres que han aconseguit fites o han realitzat descobriments excepcionals per la humanitat. Per saber-ne més sobre aquest cicle de conferències i perquè ens presenti també aquesta conferència inaugural a càrrec del doctor Clotet, ja ens escolta Valentí Ferràs, el director del Museu de la Ciència Cosmocaixa. Valentí, molt bon dia, gràcies per tornar a ser amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel.
Bon dia i gràcies a vosaltres. Come up to my room to tell you I'm sorry. You don't know
how lovely you are. Valentí, de seguida entrem en aquest cicle de conferències que comença la setmana vinent, però abans, com comença l'any a l'univers Cosmocaixa i com pinta aquest 2024?
Aquest 2024 pinta molt bé, encara tenim en programació l'exposició dels dinosaures de la Patagònia, que és un imperdible.
En vam parlar en aquest programa?
Exacte, i que està causant sensació. I, a més, comencem doncs, amb els cicles d'activitats i amb el cicle Grans de la Ciència, com ara dèieu, i amb una figura clau de la recerca mundial i de la recerca doncs, catalana. I tenim l'oportunitat de poder escoltar de primera mà el doctor Bonaventura Clotet, que és un dels grans experts doncs, amb el VIH, amb el Covid, amb les vacunes, i també en com els seus aprenentatges al llarg de més de 30 anys d'investigació doncs, poden ajudar a resoldre altres problemes que ens afecten a tots, com el càncer, l'Alzheimer o les cardiopaties, entre altres coses. No?
Mm-hmm. De seguida parlem de tot plegat i volem presentar aquest cicle Grans de la Ciència, que ara ens comentaves, organitzat per la Fundació La Caixa en col·laboració amb el Museu de la Ciència Cosmocaixa. Què podrem trobar en aquest cicle?
En aquest cicle hi trobem personalitats rellevants que amb la seva recerca i amb la seva aportació han sigut claus en l'evolució de la ciència. No? Hem tingut doncs, recentment premis Nobel de Física, com per exemple el senyor Michel Mayor, uh-huh. o doncs, també hem tingut l'exdirector científic de la NASA, John Mays Gansfeld. Hem tingut en el passat també la Lynn Margulis, i en aquest moment doncs, tenim l'oportunitat de tenir un gran de la ciència a nivell global i que és d'aquí, que ens pot explicar doncs, moltíssimes coses al voltant de la recerca mèdica. Però també aquest cicle s'inaugura doncs, amb el doctor Bonaventura Clotet, però després continua ja de seguida, perquè a la setmana següent, el dimecres 28 de febrer, tenim l'Eudald Carbonell, que ens parlarà d'humanitat i futur, no? Mm-hmm. I com a partir de l'anàlisi paleontològic i antropològic de la nostra espècie podem fer especulacions de com serà el futur de la humanitat, un tema molt interessant. O, per exemple, tindrem el Thomas Hertog, que ha sigut el col·laborador més estret de Stephen Hawking, i ens parlarà sobre l'origen del Big Bang i les darreres recerques que va poder fer conjuntament amb Stephen Hawking. O cap al mes de març tindrem la Premi Nobel de Física de l'any 18, la dona Strickland, i que ens parlarà dels polsos de llum ultraràpids i que, entre altres coses, doncs, expliquen moltes possibilitats en quant a recerca també de l'àmbit de la biomedicina i altres coses. No? Mm-hmm.
Valentí, deixa'm preguntar-te d'on surt aquesta idea entre el Cosmocaixa, la Fundació i la Caixa, de tractar un món, un univers com aquest, les malalties del futur, com prevenir-les. La idea surt, per exemple, de sortir d'una pandèmia com la que hem viscut?
Surt evidentment és un tema que interessa doncs, per les circumstàncies temporals que hem viscut i amb el tema del Covid, però també perquè des de la Fundació La Caixa s'aposta d'una forma molt clara doncs, per la recerca i per la recerca biomèdica, en el sentit de que tots els avenços que es produeixin en aquesta branca beneficia a tota la població, no?
Recordem que aquesta primera conferència que ens deia en Valentí a càrrec del doctor Clotet, una primera espasa no només de casa nostra, no, a nivell mundial i un clar referent, la podreu seguir si us ve de gustar el proper 25 de gener al Cosmocaixa a partir de les 7 de la tarda. Un acte obert a tothom, Valentí?
Un acte obert a tothom, jo penso que és d'un interès transversal, tant interessa a la gent jove doncs, que està en aquest moment estudiant matèries relacionades, però interessa molt al públic en general, perquè hi ha tota una vertent molt important de la vinculació del que és la recerca mèdica i l'afectació cap a tota la societat, i a més conèixer de prop la figura de Bonaventura Clotet, que ha sigut una persona doncs, que ha dedicat tota la seva vida a la recerca tant del tema del VIH com de les malalties infeccioses, però que a més ha sigut una persona de gran, i és una persona de gran rellevància social, amb les gales que ha fet, amb totes les accions socials que ha fet per intentar aconseguir fons per la recerca. Jo penso que realment és un interès, com deia, molt transversal. Mm-hmm.
Deixa'm-ho dir, Valentí, perquè des d'aquesta ràdio i des d'aquest programa entenem perfectament que la missió del Cosmocaixa en aquest sentit és doble, no? Que és una funció educativa i divulgativa. Aquest cicle té aquesta voluntat, no?
Exacte. Nosaltres, al Museu de la Ciència Cosmocaixa, treballem amb tres grans objectius. Un és fomentar vocacions científiques, especialment entre els més joves, uh-huh. divulgar ciència per tot tipus de públic, tinguis coneixements o no en tinguis, i posar en valor els avenços que la ciència produeix per la societat. Jo diria que amb el doctor Bonaventura Clotet complim els tres objectius de, o sigui, els tres objectius de Cosmocaixa lliguen perfectament amb la seva figura i amb aquesta programació.
Per tant, valent dir que la gent no s'amoïni, que no cal ser un expert per anar a escoltar el doctor Bonaventura Clotet, tot el contrari, que hi aprendràs moltíssim.
Exacte, i amb la feina divulgativa sempre s'atén aquesta possibilitat, no? De dir que la gent que no sigui experta pugui entendre-ho perfectament, però a la vegada que aquells que siguin experts puguin trobar també un referent en aquestes sessions.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te, abans et preguntava com havíeu seleccionat aquest tema, deixa'm preguntar-te també, Valentí, com heu seleccionat els científics que abans em deies que hi participen i que són d'una gran rellevància.
Sí, nosaltres tenim el que és el Museu de la Ciència, doncs està organitzat amb una sèrie de parts, per si poguéssim dir, doncs hi ha, per exemple, la química, la bioquímica, hi ha la física, hi ha el tema de l'univers, i intentem, doncs, que de cada disciplina poder contactar i poder tenir l'opció de poder escoltar els grans referents mundials de cada una d'elles. Si portem un físic perquè ens expliqui, doncs, els darrers avenços, com dèiem ara, no? Amb el tema dels pulsos de llum i el tema dels làsers, etc. Però també portem el que va ser l'exdirector científic de la NASA perquè ens parli de l'espai. I en aquest cas portem el senyor Bonaventura Clotet, que és un dels experts a nivell internacional al voltant del tema del VIH, les vacunes, el Covid, etc.
Com es planteja tot això? Perquè, clar, combinant a la gent que teniu per parlar dels temes que tracteu, tot just començarà aquest cicle ara, eh? Ho dèiem, el 25 de gener a les 7 de la tarda, obert a tothom al Cosmocaixa de Barcelona. Però ja esteu pensant en altres edicions?
Clar, sí, no. Aquest és un programa que cada any té un inici, no?, perquè és el programa de Grans de la Ciència de l'any 24, però ja venim del 22 i del 23, i aquest mateix, ara en tenim el programa que és Grans de la Ciència i l'anem fent i renovant edició rere edició, però Cosmocaixa té una tradició de sempre de portar aquests grans referents internacionals, no?, perquè es tracta de que el museu pugui divulgar ciència, però també pugui posar en valor els avenços que produeix la societat, la ciència per la societat, tenint els seus principals i protagonistes i els més rellevants, no? I estem parlant de per exemple, doncs de com les teories del Big Bang expliquen l'origen de l'univers. Doncs és molt interessant portar el Thomas Hertog, que realment ha sigut la persona que ha treballat amb l'Stephen Hopkins, i com han pogut descobrir i quines investigacions van poder fer, doncs, al voltant del Big Bang. Hi ha hagut només un Big Bang, hi ha més d'un Big Bang, hi ha matèria a tot l'univers, no hi ha matèria en alguns universos, etc. No? Llavors això és molt interessant de poder escoltar. En el cas del Dal Carbonell, qui millor que ell, que a més a més és codirector, patró i fundador i vicepresident de la Fundació Tapuerca, que tenen un dels jaciments més rics, perquè ens parli de com, a través de l'aprenentatge i d'estudiar l'evolució de la nostra espècie fins ara, poden fer prospecció de que amb les condicions actuals, quin és el futur que li espera la humanitat en funció d'aquests esdeveniments que estem en aquest moment vivint, no?
Valentí, en pocs segons, perquè ens queda poquet temps, lamentablement, perquè ja ho saps que em quedaria parlant amb tu una hora tranquil·lament aprenent-ne sobre tot plegat, però més enllà d'aquest cicle, és evident que el Cosmocaixa és el que és i que val la pena visitar-lo precisament perquè és el que és. Com a Cosmocaixa, quins reptes enfronteu per aquest 2024?
Nosaltres enfrontem per aquest 2024 el repte de seguir treballant en aquestes tres línies que et deia, però també treballant perquè realment el públic, que a la millor, doncs, pel que sigui, pensa que el Museu de la Ciència és... O ja l'ha vist, hi ha gent que pensa que ja l'ha vist, doncs que pensin que realment el Museu de la Ciència sempre s'està renovant i, per tant, poden tornar a venir quan vulguin, però també hi pot haver gent que ens està escoltant que no ens hagi visitat mai i que pensi que potser no ho entendrà. que som museu de la ciència no li acaba d'interessar. Nosaltres, el repte que tenim és que tota aquella gent, tots aquells oients que ens estan escoltant ara i que no han visitat mai el museu de la ciència, que vinguin. Clar. Perquè descobriran que realment tot el que hi ha els interessa, que realment tenim un equip de gent que està sempre a disposició del públic per explicar-los tot el que es trobaran en la sala Univers i en la sala d'exposicions. I el repte és aquest. I el repte és seguir sent un pol d'acció per realment divulgar la ciència i fomentar vocacions científiques.
Valentí Ferràs, director del Museu de la Ciència de Cosmo Caixa, moltíssimes gràcies per tornar a ser amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia.